Haz tu primera apuesta y envíanos tu nombre de usuario a promociones@lbapuestas.es. Repetimos. Envíanos tu nombre de usuario a promociones@lbapuestas.es y los jueves diremos el nombre de los ganadores. Ya lo sabes, si quieres ver al español en un palco VIP, lbapuestas.es te invita. lbapuestas.es. Diversión en juego.
Molt bona tarda. S'acaba una setmana on les accions han ocupat el lloc de la pilota. Mentre els jugadors intentaven saber què va passar a ells i trataven de posar-hi remei, els principals accionistes escenificaven una junta molt més digna que l'anterior, molt més reposada, molt menys intensa, i on va imparar la correcció, tot i que encara hi ha molta corrent de fons. Collet reedita el seu mandat, però el gran triomfador de la junta es diu José Luis Morlanes, que va demostrar ahir que és capaç de fer i desfer el que vulgui i com vulgui. La seva actitud ens recordava molt aquell que va dir un dia, la calle és mia. Però sí, l'Espanyol transita ara per on ell vol, i tot això sense saber del cert com ha arribat fins aquí aquest exsindicalista que va aparèixer per l'Espanyol fa 9 anys, quan era conseller d'Urbanisme de Cornellà. Veure per creure. En fi, en un dels seus parlaments, Morlanes, absolutament crescut, responia a Sergio Olivero negant-li que en la junta anterior havien guanyat en el vot popular. Morlanes va dir que no, que qui havia guanyat era l'abstenció. Doncs mira, en el fons té tota la raó, hi ha gent, molta gent de l'Espanyol, d'acord, que fa temps que ha tirat la tovallola i ha desertat de les juntes d'accionistes i també de les graderies, veient que res canvia ni hi ha alternatives de futur. Però això a l'exsindicalista Morlanes, convertit ara en gran gestor econòmic, tampoc li importa. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa de Pericos Online, punt ràdio a Ràdio Estel, per tot Catalunya i el món, via internet. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions. Laura Bertran, que està una mica constipada, no?
Sí, ja t'he advertit, eh? Avui m'has de tractar bé.
Intenta no tossir cap al micròfon i tot tranquil. El senyor Ignacio Miguel, que està en millor forma.
Sí, no, jo no. Sempre estic en bona forma. Sí, sí. I més a aquestes hores en les que toca afinar la voz per hablar con tots vosaltres.
Increïble. Molt bé, Miguel, així m'agrada. I controlant-ho tot darrere el taulell, el Mario Ramírez, com sempre. I avui a Pericos Online Punt Ràdio estarem a l'home que jo crec que va poder organitzar una mica, doncs, el moment més tens de la junta d'ahir, en Roman Square, de Genètica Perica, perquè ens parli del que va passar aquesta junta i una mica també el torn de rèplica que li van negar després al president Collet. I després també farem una secció que a mi m'agrada molt, que és parlar amb els pericos repartits per tot el món. Ja veurem, pericos pel món avui al final del programa. I tot això de la mà de qui us parla, Francesc Villa, som-hi.
Els titulars, l'Espanyol en 5 minuts.
Pues sí, senyoreta Bertran, s'ha acabat la junta, una junta pacífica i amb tots els punts de l'ordre del dia aprovats. Ja ho veurem, després parlarem una mica de com van ser aprovats, però en principi junta pacífica.
Sí, anem a pams. Un dels principals punts a destacar de la junta va ser precisament aquesta calma. Tothom va poder parlar sense interrupcions ni crits, i així la imatge del club queda reforçada respecte al que va passar l'any passat. Anem a veure, per això, la dada negativa, i és que va comptar amb la presència de 372 assistents, molt menys...
Amb 372.
Molt menys que l'any passat.
Molt més, no, moltíssims menys que l'any passat, moltíssims menys. Recordem que l'any passat eren pel vol de 1.300, em penso, els accionistes in situ, i ara, doncs, 372.
Sí, que representaven el 72,37% del capital en aquesta junta. En total hi ha hagut 1.297 accionistes representats, que són...
Que no presents, però representats.
Exacte, per altres persones, que són 294.304 accions i un valor nominal de 17.690.000 euros.
Bé, tenint en compte així a grosso modo que els principals punts de l'ordre del dia es van diguem-ne per un 70%, el 70% d'aquest 72% correspondria encara no a 12 milions d'euros dels 17 milions presents. Llavors tindríem més o menys un bloc que és el que mana ara mateix amb 17 milions d'euros i un bloc que més o menys oposita i que a més ha expressat doncs, les seves intencions de ser una alternativa de poder algun dia, que més o menys vindria a representar uns 5 milions d'euros. És a dir, hi ha una frontissa de 3 milions d'euros, que seria la que haurien de sumar uns o perdre els altres perquè hi hagués una volta realment a la truita. Molt bé, de tota manera, doncs, els punts de l'ordre del dia que es van superar, que es van superar per part de la Junta, però caldria fer una mica d'esment també amb el 68% per contra del 70%, justament en el temps, amb el punt de nomenament i elecció de com a nou conseller de Francesc Xiprers, perquè clar, hi ha unes coses que es poden diferir bastant clarament. Aquesta baixada correspon a accions del Consell, accions que tradicionalment van votar el Consell en els altres punts, perquè a més, Genètica Perica va votar, i així ho va dir i així ho va fer, en blanc. És a dir, des del Consell es va votar contra la incorporació de Francesc Xiprers. Què vol dir això? Doncs això obre la porta, com sempre, a algun vodevil perico futur, que segurament veurem, perquè si ja entra un senyor que des de dintre algú no el vol, segurament doncs, això donarà peu a moltes més coses. Coneixent sobretot l'entorn perico. Després, com hem dit abans, va ser una mica el regne del senyor Morlanes que va explicar doncs, el seu pla econòmic que ara detallarem en continuació. Quins són els objectius que es va marcar el famós pla Morlanes?
Doncs consisteix en retallar 50 milions al deute d'aquí a 4 anys.
4 anys per què? Serien 5 i un ja s'ha complert, que és l'actual.
I s'han de complir 4 factors. Són el primer, no baixar segona.
Ah, clar.
De moment sembla que no serà així. Evitar l'augment de la despesa, vendre el naming right de l'estadi i, per últim, obtenir un millor contracte televisiu.
Bé, evidentment, no baixar segona, perquè això seria directament l'hecatombe.
Sí.
Després, evitar l'augment de la despesa, això ja s'està fent, perquè l'Espanyol doncs ha baixat moltíssim doncs, les seves despeses i després va recordar Morlanes que, de fet, la persona, o sigui, l'entitat que ha rebut més diners durant aquest any ha estat Hisenda, que ha rebut 17 milions d'euros. Morlanes va dir pagar, però clar, pagar és quan ho pagues, però clar, no directament no t'ho treuen de la compte, com és el cas que va passar amb Hisenda. Però bé, en qualsevol cas, això sí que s'està complint, l'augment de la despesa. Després hi ha el tema dels naming rights, que, com si diguéssim, és el famós tema que plana des que tenim estadi i encara no en tenim notícies. Va passar de puntetes per aquest tema i obtenir un millor contracte televisiu. Cal dir que aquí la Junta doncs, és molt optimista, perquè si bé és cert que hi haurà un nou contracte televisiu perquè l'actual acaba, doncs això no vol dir que s'incrementi. Sí que és veritat que s'incrementarà segurament, o sigui, canviaran una mica les partides, però caldria veure si les operadores llavors estaran en funció de disposades a oferir els diners que ara mateix ofereixen. Caldria veure, en qualsevol cas són com si diguéssim diners amb els que es compten i que en cap cas, podem donar per segurs. Bé, de tota manera van haver-hi més coses que es van exposar a aquesta junta, ja sabem que o com vosaltres ahir us vam anar explicant una mica com anava tot plegat, sabeu que per exemple Genètica Perica doncs per mitjà del senyor Oliveró doncs va mostrar-se força conciliador, però d'altra banda doncs altres persones també de la mateixa candidatura com el senyor Xavier Pujol o Roman Escuer, que avui el tenim aquí, després li farem una entrevista una mica més extensa, doncs es va mostrar doncs molt més crític i va aixecar una mica doncs les ampolles per pal de la junta, que no s'esperava, anava tot tan bé que no s'esperava que hi hauria doncs aquest tema, doncs sobretot que no serien inquirits amb una diria jo, amb una ferocitat almenys com la que s'esperaven. Segurament pensaven que la bassa d'oli s'estendria per tota la junta, però no va ser així. Bé, després parlarem amb el senyor Square i li preguntarem si realment doncs va quedar ell satisfet amb les respostes de Collet, si realment eren la forma adequada, el to adequat. Jo crec que Collet va perdre doncs una miqueta els nervis, perquè tampoc s'esperava ser interpel·lat d'aquesta manera, però en qualsevol cas tampoc va demostrar que estigui molt preparat per rebre crítiques, perquè la dinàmica de la dialèctica, millor dit, entre govern i oposició sempre és així, és a dir, un té tot el dret de preguntar el que vulgui i l'altre de respondre, però les formes, com a mínim, sempre s'han de guardar per totes dues parts. I jo crec que en aquesta part, per part de Collet, doncs es van perdre un xic, sobretot dirigint-se de tu al senyor Cosquer, una mica revanxisme, en fi, després li preguntarem al Roman. Ara tanquem una mica l'apartat de la Junta, que després tornarem a reobrir amb l'apartat de quan parlem amb el senyor Square, però ara anem a parlar una mica del que passa aquest cap de setmana, no? Perquè no tenim prèvia, no tenim futbol, però sí que és cert que sí que el nostre equip B juga i que també juga doncs, el nostre femení, que té un partit de molta transcendència.
Exactament, comencem amb l'Espanyol B, que rep el filial del Villarreal. S'enfronta diumenge a les 5 de la tarda. Després de la derrota en l'última jornada, també davant de l'Elx, el tècnic Manolo Márquez ha explicat que estan obligats a guanyar. Márquez també ha explicat que el Villarreal aplica el mateix estil de joc que el primer equip i ha afegit que serà un partit perillós, perquè és un bon equip i arriben amb molta confiança. Ha assegurat que els blancs i blaus han entrenat bé i que tenen moltes ganes. El tècnic compta amb les baixes, però, de Pere Martínez per lesió i Rubén Duarte, perquè està convocat amb la selecció sub-19.
Molt bé, i aquest seria el compromís del B, i recordem que hi ha hagut un canvi d'horari, que juga diumenge a les 5 de la tarda i no inicialment com havia de ser dissabte, i després el diumenge prop al matí a les 12 també tenim un altre compromís, que és el del femení.
Sí, serà la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia l'enfrontament entre l'Espanyol i el Sant Gabriel, un partit de gran transcendència per a les blanquiblaves, que necessiten sumar un resultat positiu després d'aquestes últimes derrotes. El femení ha tingut un complicat inici de calendari en què s'ha hagut d'enfrontar alguns rivals més forts de la categoria. Les noies només han pogut aconseguir un punt i esperen acabar amb aquesta mala ratxa i començar així a escalar posicions a la classificació, però saben que aquest rival no serà fàcil de batre.
No, evidentment serà un derbi, perquè justament elles són de Sant Adrià i nosaltres, doncs, en aquest aspecte juguem al nostre terreny de joc, que està a Sant Adrià. Llavors és una mena de derbi, i a més dos equips que són bastant igualats. El que passa és que elles han començat amb un calendari molt més senzill que nosaltres, no han acusat doncs el que seria aquest enfrontament amb els primers de la classificació, amb els teòricament equips més destacats de la classificació, i llavors doncs han pogut doncs sumar victòries, derrotes, una mica una andadura normal, cosa que doncs les noies de Susi de com es diu ara, Santiago García, exacte, o Susi és el seu nom. Doncs les noies de Susi, doncs, clar, són ara mateixes cueres a la classificació, tenen un punt només i han de començar a sumar com sigui. Bé, avui tanquem perquè realment no hi ha moltes més notícies, quasi tot va en funció de la Junta. Ah, sí, tenim una cosa més que passa aquest cap de setmana, molt important també, perquè justament aquest dissabte es celebra el sopar de penyes.
Sí, començarà a les 9 i és aquesta 15a edició de la gala de la Federació Catalana de Penyes. Com ja és tradició, durant el sopar es farà el lliurament de diversos guardons en reconeixement a la tasca i en defensa d'aquests colors blancs i blaus. El més destacat guardonat és Víctor Sánchez, que ha estat escollit com el millor jugador de la temporada. Però també passaran Jennifer Pareja, que és la campiona del món i plata olímpica de waterpolo, Carlos Clerc, que rebrà el premi del futbol base, Sara Mèdira, premi al futbol femení, i l'exjugador Sergio González.
Exacte, que rep el premi com als veterans. I també Jennifer Pareja, que és a la difusió del sentiment perico, en aquest cas. Molt bé, doncs que els hi vagi molt bé a les penyes, els hi farem una visiteta, no?
Sí,
anireu tu i el Miguelet, i el dilluns ensenyarem doncs una mica, tractarem d'entrevistar els premiats i veure una mica quin ambient es copsa doncs, en aquest sopar de penyes. D'acord, ara sí, tanquem una mica de tot això, perquè seguirem parlant, òbviament, de la Junta amb el senyor Square. Recordeu que tot això, tota la informació ve gentilesa de Carreteres TR.
Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR. Podem amb tot.
DB Schenker Spineteer, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spineteer, una marca de confiança.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, doncs abans de seguir endavant, explica'm una mica doncs, què pensa el poble perico al respecte de la Junta, perquè havíem convocat l'opiniòmetre del diari AS, havíem preguntat a la gent doncs, quina impressió va treure de la Junta, i bé, doncs que ens l'expliqui.
Arcofa és molt breu però directa. Diu, en un sentido muy diferente sentí la misma vergüenza que el año pasado.
En un sentido muy diferente, caldria veure amb què. Home, la mateixa no, perquè jo crec que segurament aquest home no deu estar molt content amb els resultats, però clar, formalment la Junta va ser radicalment diferent a la de l'any passat, i jo crec que, vaja, aquest format segurament necessitaríem alguna cosa que pogués aunar la crítica, la presència de la gent, i una crítica ordenada, no? Jo crec que estaria una mica més en aquest sentit, i sobretot que passés alguna cosa i que, per exemple, algú no pogués dir qualsevol cosa i quedés allà, doncs, aquesta espècie d'aplaudiments que a vegades hi ha automàtics, sense donar-se compte a les coses que realment s'estan dient, no? Simplement aplaudir els teus, no? Els que creus que són els teus. Aquesta és la cosa que s'hauria d'eliminar de la Junta d'Accionistes. Però bé, això em penso que des de l'any 93, que és la primera, ho hem viscut igual i encara pitjor. Quatre de copes, què diu?
Me parecieron muy flojos, tanto los de un bando como el otro. Las preguntas no fueron las adecuadas y se vio que el trabajo previo fue pobre, si es que hubo alguno. Lo entiendo de accionistas, que tan solo son aficionados, no tanto de los que son clara oposición, aunque se llamen alternativa, y los supuestos periodistas.
El que... Bueno, pues supuestos periodistas, vaja. No sé per què... Per, suposo que ho diria per la Junta, o sigui, per la roda de premsa posterior. Però en qualsevol cas, home, doncs estaria bé que formulés les preguntes que ell considera que no van ser realitzades cap al Consell, no? En fi, sempre hi ha qui es queixa en aquest aspecte, d'uns i d'altres.
High quality, diu la Junta.
Home, high quality, jo crec que aquest terme quedarà absolutament ja, vaja, jo directament... Compte que aquest terme no se'l tingui que menjar amb patates al senyor Morlanes, perquè això és un boomerang, a vegades el llences i de vegades et peta els morros. Què diu High Quality?
La junta de ayer demuestra que el cortijo tiene dueños y que les da igual todo. La afición es ignorada y menospreciada con el tema de que ellos dominan las secciones. Pericos, ¿vamos a hacer algo o somos unos bocas que solo sabemos criticar?
Bueno, l'única cosa que es pot fer és comprar accions. Això s'ha quedat demostrat i jo és el que crec que la gent que vol ser una alternativa al club ho està fent. D'altra banda, el de High Quality, recordem, perquè molta gent no pot, potser no ho sap, se li va dir al senyor Morlanes que s'havia confeccionat una plantilla low cost, cosa que és innegable, i ell, doncs, jo crec que en un sentit més polític, segurament més de resposta ingeniosa que faltant, que basant-se en la realitat, va dir que era una plantilla high quality, no low cost. Bé, ja veurem què passa, perquè aquestes coses les notes a la final de temporada, però compte, perquè aquestes coses a vegades s'acaben tornant contra un mateix. Seguim.
Tac, diu, no me extraña que nadie se quiera hacer socio de este club dirigido por gente tan casposa y que solo miran su propio interés. Han saqueado el club como han hecho con las cajas de ahorro. Ruina económica, pero mientras los dirigentes repartiéndose las plusvaluas y colocando a sus amiguetes con sueldos millonarios.
Home, una cosa que sí que jo em vaig quedar bastant sorprès és en el fet de llegir a la memòria que devem, no sé si 13 milions d'euros encara... antics jugadors, o sigui, és una cosa bastant bèstia, sobretot tenint en compte que d'algun d'aquests antics jugadors, com per exemple Osvaldo, s'han cobrat plusvàlues, o sigui, queden 2 milions i escaig per pagar del senyor Osvaldo i en canvi ja ens hem repartit els quartos. Jo crec que això ja traspassa la frontera de l'ètica, la veritat, perquè bueno, una frontera que d'altra banda està ja absolutament aniquilada. Però bé, continuem. Llegeix-me un mes i ja parem, vale. perquè ja hem fet un gran massa.
Dulceinero diu, pues como siempre, unos presentando unos números, otros diferentes, y la deuda subiendo y subiendo. Nuestra solución ya pasó. Gran error histórico no acogerse al concurso de acreedores.
Doncs sí, perquè passa que, clar, és una cosa que els actuals propietaris no volien, perquè sabien que potser... Bueno, tenien por de que, evidentment, doncs ells mateixos els hi podia veure exigit algun dels seus avals. Però clar, està claríssim que altres clubs amb situacions encara més tenses econòmicament que l'Espanyol han passat pel concurs i gràcies a això, cosa que, atenció, ja que es tira tanta d'allò amb les anteriors persones que portaven l'econòmica, doncs aquelles persones van preparant el seu dia el concurs de creditors, però justament es va parar des de dintre per part dels primers accionistes. Bé, el passado està, mirem cap ara al futur i sobretot ara doncs, mirem de cara a la publicitat. Res, un parell de falques i que el Miguelet ens expliqui què ha passat avui amb Sant Adrià, sobretot amb Sergio García, que hi ha una mica de controvèrsia al respecte.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Sant Adrià avui.
Miguelito, Miguelito, hazme un Sant Adrià compacto, rapidito,
però entero.
Tinc aquí el convidat esperant i això és una descortesia i aquí no pot ser.
Lo haré por él, lo haré por él. Pues os voy a contar rápidamente que el equipo ha entrenado por última vez pues, en esta semana. Tendrán fiesta o descanso mañana y pasado y volverán a los entrenamientos el lunes. El hombre del día ha sido Sergio García, porque han estado al margen él, junto a otros tres compañeros, Javi López, con molestias en el pubis, y Héctor Moreno y Felipe Matini, recuperándose de sendas lesiones.
¿Qué le pasa a los isquiotibiales a Sergio? Que ya el donan por muerto.
Este es el tema. Hasta hoy lleva tres días entrenándose al margen. El club decía que únicamente tenía molestias en los isquiotibiales y hoy se ha conocido la molestia de que tiene una lesión de grado 1. Esto es lo único que dice el club.
Vale, però que això és una lesió, no és una lesió, es considera lesió, qui
te és cuento,
exactament grado 1?
He estado indagando en el tema y podemos hablar de microrotura. La recuperación va entre 3 y 15 días, pero también te digo que cuando hay una rotura fibrilar, la recuperación va entre 3 y 8 semanas. Cuando es una rotura fibrilar normal, en un jugador de fútbol suele estar entre las 3 semanas, que es el plazo más corto. Entonces, si se está hablando de un grado 1 de una lesión tan mínima que va entre 3 y 15 días y hablándose de un deportista, yo creo que es exagerado decir que no llegará al Atlético de Madrid, porque desde que se lesionó hasta el partido del Atlético de Madrid pasarán 10 días.
Sí,
podria
tornar.
Un deportista d'elite.
Diuen a més que si és un, per exemple, quan és un trencament de fibrilar un centímetre, diuen que és un centímetre per setmana.
Sí,
diuen,
más o sigui, o menos.
Més o menys, així, evidentment. Però,
sí,
clar,
perquè si és més de 8 centímetres ja és rotura
no,
muscular.
No, no, no.
I en cap cas,
en cap cas perquè si no suposo que el club hauria d'haver donat més dades de l'abast de la lesió. Bé,
no obstante, i aquí mi palito al club, en esto de las lesiones hay un poco siempre de menos información de la debida, porque si hasta hace tres días él hizo una prueba a Sergio y no tenía nada, ahora resulta que tres días después tiene mucho. ¿Qué pasa? ¿Que ha entrenado mal estos tres días, estando al margen? ¿O ya se sabía que tenía esta lesión grado 1?
Bueno,
¿o tiene más?
Es que,
en fin.
Doncs ara, abans era pitjor, encara, el tema de l'oscurantisme parlant de lesions. Però bé, en fi. Doncs fins aquí, no?
Bueno, y si quieres escuchar a Manu Lanzarote un minutito, te dejo que le escuches lo
Venga,
que ha
va.
Dicho.
A ver, pero un minutito.
Venga.
La verdad que, bueno, con ilusión, ¿no? Ya ha pasado una semana después de las tres derrotas que hemos tenido. Ahora tenemos dos días para descansar y, bueno, cuando venga el lunes, bueno, todos los compañeros, estemos todos ya pensando en el partido, que bien como dices es muy importante, jugamos en nuestro estadio después de una dinámica negativa y estaremos con la bueno, con la mente pues puesta en ese partido que para nosotros es muy importante. Bien, bueno, yo prefiero jugar, ¿no?, justo después de perder, ¿no?, para poder cambiar la dinámica, pero bien, también nos viene para preparar cosas, para corregir errores que hemos tenido y nada, ahora afrontar esto, ahora vienen cuatro partidos prácticamente seguidos, pues intentar darlo todo y conseguir otra victoria lo antes posible.
Doncs Manu Lanzarote, no? Jo sí que tinc ganes de guanyar un altre cop ja i a veure si tornem una mica a la senda de la victòria. Molt bé, doncs senyor Migueles.
Sí, hasta aquí mi momento radiofónico del día.
Me sembla molt bé, perquè ja t'he escoltat massa. Vinga, escoltem una falqueta i tornem de seguida.
Diari La Grada t'ofereix el llibre I nos dieron por muertos, de Jorge Larena. La primera novel·la històrica espanyolista que narra l'èxode perico de Sarrià Montjuïc viscut a través dels seus protagonistes. Ja la ven del teu quiosc per només 14,95 euros. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Aquesta és l'entrevista del dia.
Bé, ara m'estaven dient des de control que es veu que hi ha hagut uns petits talls durant el programa, perquè però no és cosa nostra, sinó que és de Collserola, i doncs demanem d'altra banda doncs, disculpes als oients pel que, evidentment, doncs, els perjudici que us hagi causat, però no és cosa nostra, és aliè. És com quan a vegades s'espatlla la tele i diu és d'ells, doncs és d'ells, no és nostre. Que quedi clar. Molt bé, doncs tinc aquí el Roman Square, Roman Square de Genètica Perica. Ahir, doncs, quan va acabar la Junta i es va fer una mica la valoració, se li va preguntar al president Collet i va dir que no sabia si el Genètica Perica havien fet una mica de poli bueno i poli malo. Doncs avui tenim el que va fer de poli malo. Et consideres poli malo, Roman? Bona tarda.
Bona tarda a tots. No sé si poli o mosso d'esquadra, ja. No, simplement el que vaig fer és una intervenció demanant una sèrie d'explicacions sobre una sèrie de temes que penso que concerneixen a tots els accionistes i que vaig tenir a bé a preguntar-li en el president i en el conseller delegat, que és la mateixa persona, i que bé, hi va respondre a la seva manera.
Sí, en aquest aspecte jo crec que les maneres a vegades... Es va posar una mica nerviós,
el Collet,
perquè no sé si és que no s'esperava... Inclús algun mitjà ha parlat d'atac personal que li havies fet. No sé si estàs d'acord o li vas preguntar una mica per les seves atribucions, pròviament.
Bé, atac personal, escolta'm, és el president i és el conseller delegat de l'Espanyol. Jo el que li vaig fer no van ser preguntes de caire personal, van ser preguntes relacionades amb la institució. Si fer unes preguntes d'aquest tipus i criticar també altres actuacions que han fet amb aquest darrer exercici és un atac personal, doncs jo crec que el que manca és autocrítica per part dels rectors del club i acceptar que és una junta d'accionistes democràtica, on penso que ens hem de felicitar tots respecte a la junta anterior i altres juntes que hem tingut en el passat. L'anterior no va ser una excepció, eh?
No, efectivament.
Penso que això ens honora, i després també s'ha d'agrair, òbviament, a tot el personal del club, que ens van atendre molt bé, a tots, a nosaltres, a Genètica Perica, a tots els accionistes, a aquest personal que segurament està passant un moment delicat i que els vull felicitar per la seva actuació ahir envers a tots els accionistes.
Molt bé, et vas quedar una mica sense respondre fer-li la rèplica o la contrarèplica a les paraules de Collet. No sé si et va quedar alguna cosa o alguna cosa que t'agradaria apuntar del que ell et va dir.
Sí, m'agradaria apuntar. De fet, vaig demanar la rèplica, però el senyor Fontcuberta em va dir que no era possible. Això també seria interessant, potser, a veure, i més ahir, que hi havia poca gent i poques intervencions.
I es va acabar ràpid.
Es va acabar ràpid, doncs possiblement un torn de rèplica també aniria bé, no? Perquè sembla que, clar, el Consell, o en aquest cas el president o el vicepresident, van respondre quan van voler a tota una bateria de preguntes. Al final, per descomptat, no les van respondre totes.
Ni van respondre a vegades el que se li preguntava.
Ni van respondre el que se li preguntava. Te n'adones que diuen coses que segurament convé replicar-les o convé puntualitzar-les, i no és possible. Això també seria convenient canviar-ho. Sí, es va posar molt nerviós. Jo crec que ja està acostumat, a lo millor, pues a parlar. Collet deu estar acostumat a parlar amb la premsa, a parlar pues a Tribuna Barcelona, i quan ha de parlar davant dels accionistes, pues i si l'interpel·len o si li pregunten coses que són una mica més difícils de pair, pues escolta'm, es posa nerviós. I jo he llegit a un mitjà que diu que el va respondre con la mandíbula garrotada, no? Pues sí, jo ja ho vaig veure, de totes maneres el conec de fa molts anys, i ja vaig veure que quan canviava el rictus dic, ostres, aquest ja veuràs ara que em sortirà bravo. A mi em va molestar molt el tema del tuteig, la veritat. Jo em vaig dirigir a ell com a president de l'Espanyol, educadament, en respecte, el vaig tractar en tot moment de vostè, el conec de fa molts anys, repeteixo, perquè és el president de l'Espanyol. I ja ho vaig dir amb la intervenció, ens mereix el màxim respecte i consideració. En canvi, ahir penso que no va estar a l'alçada. Jo crec que s'ha de dirigir també a l'accionista amb una alçada institucional que ell ahir no va demostrar. I efectivament, m'hagués agradat replicar coses que va dir. Si, per exemple, va titllar de que estava dient coses que jo no sabia i que eren mentides.
Per exemple, el tema dels jugadors que l'entrenador mateix havia dit, el propi Guacasso, havia dit que ell havia demanat a la Junta, al Consell, que no es venés.
Efectivament. L'Aguirre va fer unes manifestacions que va considerar prioritari en aquest jugador. Jo em referia a això quan li faig aquesta interpel·lació. Ell ho nega, però bueno, públicament l'entrenador ho va dir. Llavors nosaltres, si hem de creure l'entrenador, i en aquell moment ningú ho va negar, aquest jugador era prioritari per ell i es va traspassar.
Després li vas preguntar pels viatges i per una mica per la seva efectivitat i perquè havia anat personal que no era estrictament personal del club. A qui et referies?
No, jo li vaig fer una pregunta que, si voleu, la repeteixo perquè les he portat aquí. Bueno, li vaig fer una bateria de 10 preguntes de les quals, sent generós, em va respondre mitja. De veritat que les 10 preguntes eren molt clares, les vaig puntualitzar. I amb el tema dels viatges, pues, penso que ell es va posar molt nerviós i no entenc per què. La pregunta era molt clara. Jo deia que per què es feia acompanyar de persones alienes a l'estructura professional del club. Uh-huh. Simplement deia això. Bueno, escolta'm, que jo sàpiga, el viatge, i ara ho puc dir obertament, el viatge que va fer a Trípoli va anar un arquitecte.
El senyor Tossell, que havia sigut l'arquitecte de l'estadi.
Havia sigut l'arquitecte de l'estadi. Simplement és la pregunta, per què va el senyor Tossell a Trípoli? Escolta, doncs pot dir, doncs mira, perquè tenim un pla de negoci que és la construcció d'estadis. El que passa que, bueno, jo no sé si hi ha coses darrere, perquè no sé per què s'ha de posar nerviós. Llavors, que respongui aquesta pregunta. Doncs mira, el senyor Tossell va venir per això. I és una via de negoci que l'Espanyol obrirà en els països del Magreb, la construcció d'estadis. Cosa que entenc que no té res a veure amb l'activitat esportiva, que és la nostra activitat principal, en la qual, evidentment, el seu entorn està el merchandising, està l'expansió internacional, estan pues, mil i un accions de comercialització i de màrqueting, no? Però construcció d'estadis, bueno, el know-how de construcció d'un estadi, l'Espanyol, no sé, és una cosa estranya que com a accionista, jo penso, o com a accionistes, pensem que tenim el dret de demanar un aclariment. No sé per què es posa nerviós i tampoc entenc per què s'interpreta aquesta pregunta de la manera que s'ha interpretat. Jo no m'estic referint a ningú, a ningunes persones...
Sí, perquè sempre que ell s'ho va prendre per la part personal, no? Com si hagués anat, va dir, com si hagués anat amb la meva dona o com si hagués anat a algun altre... Jo tinc la impressió que anava per aquí.
Pues, una vegada més s'equivoca, perquè, repeteixo, en totes les preguntes que li vaig formular no hi ha ninguna intenció de caire personal. És a dir, jo penso que és un interès d'accionista, en aquest cas representant un grup que és alternatiu, que és Genètica Perica, res més.
Una altra pregunta, el tema de López Marcote. Uh-huh. Veu preguntar per aquest conseller que sembla ser que va contestar el senyor Forcuberta que està a la foto de la Junta. És l'única prova que més o menys doncs, dona fe de que ell estava doncs, l'any passat en el Consell que es va aprovar. Però, de tota manera, sembla ser que tampoc apareix, no? És una mica una cosa estranya.
És una cosa estranyíssima. La veritat que no està aclarida. Si el fet de sortir a la foto ja valida el que sigui conseller, doncs, escolta'm...
El fet és que no es va nomenar conseller en el moment.
No es va nomenar conseller en el moment. Vam mirar... El primer consell que es constitueix el dia 20 de novembre, com bé van dir ahir, I no apareix el senyor López Marcote. A la pàgina web del club no apareix aquell dia.
I quan es nomenen el Consell a la Junta apareix el senyor López Marcote? Hi ha en aquell acte de Consell el senyor López Marcote?
L'acte de la Junta del 19 de novembre del 2012. Sí. Aquest acte de la Junta del 19 de novembre del 2012 és un tema que també és molt curiós, que si vols algun altre dia bueno, es pot parlar. Aquest acte no té tant... Té una vigència molt, molt jove. És a dir, és un acte que, curiosament, l'hem demanat com a accionistes i no ens l'han donat molt recentment. Vull dir que és un tema també per mirar-ho. Hi ha coses estranyíssimes, la veritat. Deixa'm dir-te una cosa sobre el tema de les mentides, perquè és que no em va quedar clar a quines mentides es referia el senyor Collet. No sé si era el tema aquest dels jugadors, no sé si era el tema dels viatges. El que penso que utilitzar aquesta expressió de mentides, per mi és trist que ho hagi dit, és una reacció molt primària que va tenir i que de fet ja recordo que ja la va tenir amb l'anterior Junta General d'Accionistes o amb els dies previs a la Junta General d'Accionistes, quan va acusar de mentiders a la candidatura de Genètica Perica amb el tema quan es va denunciar el contracte que es va signar amb Bernat Portés. Va utilitzar la mateixa expressió, mentides. No? En fi, per mi és un episodi que ja voldria deixar passar. Crec que han de ser elegants i respectuosos i, vamos, jo no li tinc en compte. Crec que és producte dels nervis i hem de passar ja pàgina.
També te la vas tenir amb Morlanes, que per cert
no.
Doncs, va dir que no... Bueno, no, en aquest cas va contestar no, Sergio
no,
Olivero.
Jo he de dir una cosa, El senyor Morlanes ahir... bueno, ja també el coneixem. És que ha estat conseller delegat 2004-2007. El senyor Morlanes ahir va fer el paper de president. Penso que el va fer ahir. Ho sap fer molt bé i se li ha de reconèixer. Escolta'm, va estar molt elegant, va estar a un nivell... una altra cosa és que el que digués per mi va ser una mica vendre fum, però bueno, s'ha de respectar i va ser respectuós i hem de ser també respectuosos amb la seva exposició, tot i que no creiem gaire amb el que ens va dir.
Molt bé, anem a parlar una mica de Genètica Perica, a banda de una mica com queda el paisatge després d'aquesta junta, sobretot perquè bé, amb un 20% d'accions que teniu, doncs teniu, evidentment us postuleu com a alternativa, però clar, la gent es preguntarà bé, a partir d'avui què? Veu dir que intentaríeu arribar al 30%, però doncs cal ser realista i encara us faltarien moltíssimes accions per arribar una mica a opositar a ser algun dia el poder del club.
És cert. Bueno, ahir es va dir, el Sergio Olivero també amb la seva intervenció va dir que l'objectiu que té Genètica Perica en aquests moments és assolir el 30% del capital social, que juntament amb un suport estimat d'un 10, un 12%, que és el que es va tenir en la darrera Junta General d'Accionistes, amb l'anterior, em refereixo,
sí.
de vot popular, diguéssim popular, no? D'accionista, de petit accionista, que va ser un vot molt important, quasi un 10-50% del capital social, no del capital present, va donar suport a la candidatura de Genètica Perica Atmae Olivero, sí. Doncs sumant aquestes dues xifres ens posaven per sobre d'un 40-42%. Evidentment això ens donaria segurament l'oportunitat de dirigir el club, però en qualsevol cas jo crec que això és una feina que s'ha d'anar fent. Nosaltres el que ahir també ens deien, bueno, no ens podem permetre el fet d'estar en campanya electoral constantment.
Això va dir senyor Morlani.
Sí, jo crec que no hem fet campanya electoral, em remeteixo a les proves, és a dir, aquest darrer exercici hem tingut una situació esportiva molt difícil, molt difícil. Després de la Junta General d'Accionistes, doncs, bueno, es van tindre que prendre unes decisions de tipus esportiu que van ser encertades, el canvi d'entrenador, i llavors el canvi també del director esportiu, el senyor Pere Arnau, que mereix també tots els nostres respectes i reconeixement perquè és un gran professional, i aquestes decisions, i després com va anar l'equip...
Va haver-hi un embargament d'Hisenda, també.
Van haver-hi
moltes coses.
Van haver-hi moltes coses, i nosaltres com a grup organitzat, com a grup alternatiu, no vam obrir la boca, és que no vam dir res, no vam criticar res en absolut. És a dir, per nosaltres la campanya electoral va quedar tancada el dia 19 de novembre del 2012. I ara què hem de fer? Pues, bueno, de cara a un futur, efectivament, hi ha una via que és la d'adquisició dels paquets accionarials que s'estimi oportú per assolir aquest objectiu que va marcar ahir el senyor Olivero, i d'altra banda pues, ser vigilants en tot el que passi a la institució i reconèixer les coses que es fan bé i també dir les coses que es fan malament, però sense ningú tipus de, jo diria, ni sense acritud i sense males maneres, d'una manera correcta i elegant, com penso que vam fer ahir, malgrat algunes preguntes no s'hagin entès.
El tema econòmic una mica és l'estrella, també ho van convertir el senyor Morlanes en l'estrella en la seva presentació. Quina garantia o fiabilitat li doneu a aquest pla quinquenal que teòricament doncs ens ha de permetre primer retallar una deuta considerable, segons diu el senyor Morlanes, 60 milions d'euros, de 50 a 60 milions d'euros, i després deixar de tenir que vendre o haver de vendre jugadors per força. Quina credibilitat li doneu a tot plegat?
Bé, estem parlant de futbol. Evidentment, aquí depenem molt del tema de la pilota. Qui no et diu a tu ojalà tot vagi bé, no? Però que no es repeteixi l'experiència que hem tingut amb l'entrenador l'any passat, no? Repeteixo, ojalà tot vagi bé. Tot això pot trastocar un pla, diguéssim, estratègic a curt i a mig termini. En qualsevol cas, estan més pel tema de la reducció de despeses, amb la qual també, indirecta o directament, estem reduint potencial
del primer equip,
de la nostra estructura esportiva, quan nosaltres aniríem més cap a una via d'increment d'ingressos, no? O sigui, és més apretar sobre camps que estan mínimament explorats i camps sobre els que realment s'ha treballat poc, com l'expansió internacional, perquè realment, repeteixo, i ahir amb una pregunta ho dèiem i li demanàvem, quin profit han tret d'aquests viatges? Simplement saber què han fet aquests viatges, quin profit han tret. Expliqui a l'accionista, senyor conseller delegat, què han fet amb aquests viatges, per saber-ho i per saber com es pot millorar, què es pot corregir, etcètera, etcètera. Expansió internacional, increment d'ingressos i, evidentment, una altra de les coses que s'ha de fer, que ahir no ho van dir, el calendari que tenim nosaltres de pagament a curt termini, per exemple, amb el que és Hisenda, és completament assolible. Està al voltant dels 2 milions d'euros.
El d'enguany.
Sí, el d'enguany. Però clar, si entrem ja a valorar, a analitzar calendaris de pagament amb Hisenda de cara a la següent temporada, a l'altre exercici i tal, és inassumible. És que és absolutament inassumible. Per tant, aquest deute també s'ha de reestructurar. I això no ens ho diuen, ens diuen que tot anirà bé, etc, etc. Per tant, credibilitat, molt poca. És un pla estratègic que es agafa amb pinces.
Ara, a banda, doncs, un dels punts una mica polèmics d'ahir és que justament dels punts que s'aproven a l'altre del dia, el que s'aprova amb menys, com si diguéssim, percentatge, un percentatge d'un 2% significativament, és el de Francesc Xiprés, el nomenament que, a més, va, segons diu Collet, el president Collet, va camí de ser un controller, tot i que el seu càrrec serà de vicepresident adjunt a la presidència, és a dir, com l'Anna Maria Fuster. Clar, és un sobte una mica que els vots, pel que sembla, doncs, que van en contra de l'entrada d'un conseller surtin del propi Consell, no?
Sobte, però el percentatge de vot negatiu supera el percentatge que té l'Anna Maria Fuster, eh? Vull dir, perquè
no és només l'Anna Maria Fuster que li
perquè s'ha esmentat que era l'Anna Maria Fuster, que jo ho desconec, eh? Però si fos ella, hipotèticament si fos ella,
no hagués arribat gairebé al 2.
No arriba, ni molt menys, no arriba al 3 i pico, no? Penso que hi ha de vot negatiu, que és 3,20 o 3,50, sí. No arriba ni molt menys. Per tant, sí, és un tema que, però en qualsevol cas,
potser s'afegeix altres persones que no
li agrada d'administració. De totes maneres, la veritat és que amb això ja entraríem possiblement amb el tema del safareig, que a nosaltres poc ens importa, És un tema que ja sortirà i que quan surti, si ha de sortir, pues, escolta'm, ja s'arreglarà i segur que s'arbitraran les mides necessàries. El que sí que he dit amb el tema de percentatges és que, veient avui, per exemple, el que publica la web del club, la veritat és que no m'estranya que després surtin accionistes, com vam fer ahir nosaltres, preguntant coses, perquè ho fan d'una manera tan poc aclaridora. I la veritat que és per plantejar-s'ho. A la web del club avui diu els accionistes han ampliat en majoria absoluta la gestió econòmica i social del Consell.
Han ampliat.
Bueno,
han aprovat, és una error.
Però clar, els accionistes han ampliat en majoria absoluta la gestió econòmica i social. Quina és la majoria absoluta dels accionistes? Seria el 51% dels accionistes, no?
Sí.
Quants accionistes hi havia en allà?
Doncs el 72%, no?
Accionistes, no de capital social. Estem parlant d'accionistes o de capital social?
Hi havia 320...
320 que representaven 1.200.
1.200
accionistes, que sapiguem, no arriba al 10%, és un 9,97% dels accionistes de l'Espanyol.
Sí, que Morlanes té raó que quan guanya l'extensió, el que passa que l'extensió guanya sempre.
Ja, però vull dir la terminologia, no?
No, la terminologia no és
la... La majoria del capital social va aprovar la gestió econòmica i social del club, no? Bueno, són coses que jo crec que d'alguna manera tot això s'ha de millorar, i és un club tan millorable que, ho lamento, però s'ha de dir, és molt millorable i ho han d'acceptar, s'ha de fer autocrítica des del Consell d'Administració.
Dos preguntes per acabar. La primera, Joan Collet, el president de l'Espanyol, va fer justament en la roda de premsa posterior va dir que no estava tancat a un acostament, fent esment justament a l'Arnau Baquer, que havia declarat que volia aportar algunes idees. Espereu, va dir que no se li caurien els anells per fer-ho. Bueno, estudiaríeu alguna cosa en aquest sentit?
És políticament correcta aquesta resposta que fa el senyor Collet. Acostament, que jo sàpiga, estem representant diferents maneres de visualitzar i de pensar en una gestió del club. Per tant, des del nostre punt de vista i pel que sempre hem nosaltres discutit en grup, com a genètica perica, és que jo penso que evidentment acostament per enfortir diferents estructures o diferents idees del club sempre ha d'haver-hi. Ara, acostament per anar junts a regir aquesta institució, penso que és impossible a dia d'avui.
Molt bé, per últim, molta gent, o alguna gent també pot efectuar alguna crítica cap al grup perquè no doneu massa propostes de futur positives, segons entenen ells. Què podem dir-li a aquesta gent? Què podria dir-li genètica per a aquesta gent?
Doncs que ahir no era un dia per explicar el programa de genètica per a Icra. Tot just el vam explicar encara no fa un any, i aquest programa està a l'abast de tothom. És a dir, ahir era un dia per analitzar i valorar l'exercici 2012-2013. Repeteixo, ja ho he dit moltes vegades. Per tant, no era un dia per exposar que nosaltres tenim un projecte de màrqueting social que té aquests punts, etcètera, etcètera. No era un... Efectivament, ahir no estàvem en campanya electoral. Per tant, el que sí que estem fent nosaltres, ja vam començar amb una exposició la setmana passada als mitjans de comunicació escrits, que això ho volem també millorar, canviar i fer-ho obert a tots els mitjans de comunicació. Vam començar amb l'àrea econòmica, vam fer una exposició de quin és el plantejament que tenim com a genètica perica amb l'àrea econòmica, i vam presentar quin és el nostre pla estratègic. Ho volem fer també amb l'àrea esportiva, ho volem fer també amb l'àrea de màrqueting, amb l'àrea social, que penso que serà la següent, i amb l'àrea d'expansió. Llavors seran jornades en les quals explicarem quins són els nostres projectes i en què està basat el nostre programa en les diferents àrees del club. Però ahir no era un dia per parlar de programes.
Molt bé. Doncs fins aquí l'entrevista. Jo crec que has tingut una bona estoneta per... no sé si ha estat més o menys gairebé 20 minutets per una mica per la rèplica que ahir no vas poder donar. Jo crec que han quedat coses clares, i per suposat que quan genètica perica doncs, tingui... bé, doncs donar les seves propostes per les diferents àrees, doncs allà estarem i aquí ens teniu, com la resta de gent que està al club, o sigui, no és només perquè sigueu vosaltres, sinó evidentment tots els micròfons de Ràdio Estel, el programa Pericos Online.Ràdio, estan oberts a tota la gent que vulgui aportar coses a l'Espanyol.
Molt bé.
Perfecte, anem a fer doncs un parell de falques publicitàries i anem a parlar amb un senyor de Suècia, un senyor de Granada i un senyor de Texas que tenen en comú que són pericos.
Aquest mes gaudeix de la reposteria creativa amb Casa Viva. Preus especials amb tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la reposteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
A Pericos Online, Pericos pel món.
Molt bé, doncs saludem, perquè ja tenim en línia doncs el senyor David Espinosa de Suècia, el senyor Francisco Sánchez de Granada i el senyor Juan Ramon de Texas. Bueno, de Texas no, que no sabem si han nascut allà, però en qualsevol cas tots tenen una cosa en comú, i és que són de l'Espanyol i estan vivint fora de Catalunya. A veure, qui està primer a l'aparell? Per exemple, David, tu estàs per aquí?
Sí, hola, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, quina... Bueno, tu tens la mateixa hora, perquè ets de Suècia, tens la mateixa hora que
sí,
nosaltres,
sí, exactament,
no?
La mateixa hora.
Perfecte. A tu no et fem patir molt. El senyor de Granada, el Francisco Sánchez, vostè habla castellano, català, com ho prefereix?
Castellano, pero entiendo que...
Venga, castellano.
Así que no hay ningún tipo
bien,
de
Francisco,
problema.
Tú también estás en nuestra zona horaria, no hay ningún problema, pero claro, es que tenemos que hablar con Juan Ramón, que es de Texas. Juan Ramón, ¿está usted ahí?
Hola. Sí, sí, estic aquí, sí.
Parles català. Vale, molt bé. Juan Ramon, quina hora és a Texas ara mateix?
Doncs la una i escaig, una i quart, una i vint. Ara no pot corregir la seva, però bueno, sobre la una són set hores menys.
Molt bé. Escolta'm una cosa, quina part, quin lloc de Texas concretament estàs? ¿Don de la Matanza? No, no, és una broma, és una broma.
No, aquí no hi ha gent amb xerres elèctriques d'aquestes, no.
Molt bé, San Antonio, com
ni,
mola,
ni,
eh?
Ni tampoc hi ha vaquers, ni ningú amb pistoles pel carrer, això ja... Aquestes preguntes típiques de Texas ja les hem passat. Ja...
Ah, sí? Ostres, pues, ens feia il·lusió saber, per exemple, que ens estàs parlant pujat, no sé, en un potro salvaje, una cosa... No, o sigui que no, no? Tot és molt més normal.
No.
Molt bé, amics...
aquí a casa, tranquil.
Amics pericurs, a veure, com... Suposo que esteu al tanto de l'actualitat perica, doncs, del que està passant. Com, per exemple, el de la Junta d'Accionistes, qui vol parlar? Què li ha semblat, per exemple? Com l'hem viscuda?
Bueno, la hemos vivido, vamos, al menos yo. Bueno, en definitiva era un trámite que había que pasar. Se sabe que el Español es una sociedad anónima deportiva y que, por lo tanto, lo que prima es quien controla el capital. Lo que me ha gustado de la Junta es que el ambiente ha sido muy distinto al del año precedente y que, en definitiva, pues el club no es una excepción a la norma general. Hay que ajustarse el cinturón, hay que asumir deudas pasadas y, finalmente, a pesar de todo eso, pues mantener un nivel deportivo suficiente pues para que el Español esté donde deba estar y proyectarse hacia el futuro.
¿Tú, Francisco, estás con la actual mayoría accionarial o te gustaría un cambio?
Yo soy accionista, no he participado en esta junta, ni participé en la anterior. Pienso, y no me gusta la profesionalización de las estructuras de mando en las sociedades anónimas deportivas, por lo tanto me hubiera posicionado en un sitio distinto, pero Sadefe Piña, que es DIU, y por lo tanto ahora lo que no toca son guerras civiles, sino que todos rememos hacia adelante, pues porque el momento no es fácil ni económico. Deportivo creo que no se ha hecho mal en este año, era una decisión o una línea que se debería haber optado hace un par de años, pero bueno, en definitiva lo que se trata es de mantener el tipo, mantener la categoría y ir planificando a medio plazo qué es lo que debe ser el Español deportivamente.
Molt bé, aquest era el Francisco des de Granada. David, de Suècia, tu també estàs una mica en la mateixa línia o no? T'hagués agradat un canvi?
Sí, bueno, jo sé que la Junta d'Accionistes ahir no vaig estar al tanto, però bueno, la de l'any passat sí que va donar una imatge molt...
Bueno, va arribar a Suècia, a Texas, aquella va arribar a la volta al món.
Exacte, exacte. Inclús aquí a Suècia doncs, va arribar i m'ho van comentar. O sigui, la imatge que es va donar va ser lamentable. Però bueno, jo el que volia dir és que l'Espanyol, jo vaig viure la UEFA del 88, tenia 12 anys, i s'han creat unes expectatives que no són realistes, perquè realment aquell equip també era un equip format de jugadors de segona. El Hop, el Zúñiga i companyia. Llavors, últimament s'han creat unes expectatives que hem d'estar a Europa cada any i bueno, no és el que l'Espanyol ha sigut
no
històricament,
fàcil,
tampoc.
No és tan fàcil. A veure, Juan Ramon, des de Texas, tu què opines? Ens convé un canvi o doncs, ja està bé seguir així?
Jo t'explico, jo també soc accionista.
Els tres sou accionistes? Els tres sou accionistes?
Sí. Bueno, una acció tinc.
Bueno, veus, com moltes vegades diem que no apareixen els accionistes, doncs clar, ara tenim resulta que si estan tots fora, ara ho entenem, clar, és el que passa. Tots viuen fora. Digues, Juan Ramon.
Però jo vaig delegar el meu vot, en aquell cas ho vaig delegar a la Junta.
Sí.
Però el que m'agrada és que hi ha un nou grup que com a mínim està posant diners, o diuen que estan posant, entenc que
no,
sí.
No, estan comprant accions.
Perquè sí. Si el que volen fer, si jo estic, de fet, li vaig donar vot a aquesta junta, però no que tingui una especial projecció, potser sí, però no, el que m'agrada és que realment, si hi ha un altre grup, que realment es demostri, perquè fins ara tothom parlava molt i de posar diners, sempre eren els mateixos que posaven diners. En aquest club, desgraciadament, sempre són els mateixos. I bueno, si hi ha un altre grup que vol posar diners i ho comença, doncs pues endavant i triarem, i si podem triar, suposo que al final que sortirà guanyant és l'Espanyol, perquè tindrem més per triar. Fins ara, desgraciadament només hi havia una persona o dos, o tres o quatre del mateix grup que posaven diners. Doncs ara hi ha un altre grup, doncs a veure si podem triar entre tots els espanyolistes accionistes, doncs triar realment el que sigui millor, i si aquests que venen ara ho poden fer, doncs endavant, i un canvi sempre és bo, però sense dir, escolta'm, no com l'any passat que només va ser crits i crits, a veure, no, doncs ara aquest any han posat diners, han comprat més accions, i potser per la propera junta poden canviar-ho. Pues és el, jo crec que és el pas, no és, no penso que l'actuació de l'any passat sigui la correcta, era...
Molt bé.
Les corretes, el que estan fent ara.
Perfecte.
Estan diners, comprant accions i continuant amb aquest camí.
Ens queden 3 minutets. Llavors, si us dono un minut per banda, em dieu una mica com veieu la situació de l'equip. Vinga, comença tu, David, però molt, molt curtet, perquè si no, no cabreu tots.
Molt curtet. Bueno, s'han retrobat amb l'esperit de l'Espanyol de Clemente, que era un equip organitzat al darrere, o almenys aquesta va ser la sensació del començament. Però, bueno, ara han agafat un batxe i ja veurem, ja veurem.
Vale. Francisco, ¿tú cómo ves este bache? ¿Te da un poco de miedo o no?
No, yo no veo un bache. Yo creo que si a principio de temporada nos dicen que tenemos los puntos que tenemos a estas alturas con las críticas que había en cuanto a los fichajes deportivos, hubiéramos firmado. Ha habido un inicio donde nadie esperaba ese inicio, precisamente, y yo creo que ahora la cuestión se está normalizando. Lo que me llama la atención de esta semana es que salgan a defender el proyecto esos jugadores de segunda que acaban de llegar. Yo creo que son otros los que tienen que salir, si es que debe salir alguien. Claro. Yo creo que estamos en una situación cómoda, en la zona templada alta de la clasificación, y por lo tanto, a estas alturas, bien, tenemos 10 puntos de los 40 que necesitamos, quiere decir que el 20 o el 25% del objetivo ya lo tenemos en la mano.
Molt bé. Juan Ramon, ¿tú qué dius? ¿Estás una mica amoïnat perquè tres últimes derrotes o no?
No, la veritat és que no. El que passa és que tres partits seguits es poden perdre. No és raro perdre tres partits. Sí, potser l'últim va fer més mal perquè no se tenia gaire perdut per l'actitud, però bueno, el dia del Getafe no era un partit per perdre, i Villarreal del sí, però Getafe no era un partit per perdre, i el de l'Elche podia ser qualsevol cosa. Perdre tres partits dintre d'una lliga és normal. El que passa és que havíem fet un començament tan bo, tothom teníem esperances i bueno, la gent estava esperant a veure quan pinxeu per donar-vos el platellot.
Pues ja
la gent esperant que pinxem tres partits, i desgraciadament ara ve un rival dur el proper dissabte o diumenge, que és l'Atlético Madrid, que bueno, que igual que ens pot enfonsar, ens pot, si fem un bon partit i tirant endavant, tota aquesta gent que està dient que estem pensant en no baixar, tornarà a pensar que anem a la UEFA.
Pues clar que sí. Molt bé, nois. Pues moltes gràcies als tres. Us tornarem a trucar perquè m'encanta fer aquesta secció de Pericos pel món. M'encanta saludar-vos i m'encanta, doncs, que sigueu tan connectats allà on esteu al que passa, no? Al que li passa a l'Espanyol. O sigui que aquesta setmana us tornem a trucar, però ara us haig d'acomiadar perquè ja ens queda un minutet de no res i hem d'acabar. Vinga, gràcies a tots, amics.
Molt bé, gràcies a tu. Bona nit.
Molt bé, i ara nosaltres anem a fer a l'últim minut el moment estrella del dia. Vinga, som-hi, ràpid.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
Moment estrella del dia, jo sempre que parlen els pericos del món, jo vull que sigui per ells, tu, perquè a mi em fa molta il·lusió que hi hagi pericos que segueixin la mateixa passió que nosaltres a tants milers de quilòmetres de distància.
Que és maco i per això es mereixen aquest moment estrella del dia.
Doncs pues vinga, per ells va, i nosaltres ara doncs a descansar, però recordeu que aquesta nit encara tenim Pericos Online perquè ve David López, que l'entrevistarem al nostre programa de televisió Pericos Online al canal català, que comença, ja sabeu, a les 10, de 10 a 11, una horeta per parlar també del que ha passat a la Junta, també va, evidentment, entrevistarem a David López, parlarem una miqueta, farem una mica la prèvia de l'Atlètic de Madrid, que ja tenim ganes de que vingui el futbol. Tot això, i a més, recordar-vos que tornem aquí dilluns que ve, com sempre, per parlar del que més ens agrada, la nostra passió, el Real Club Deportiu Espanyol. Vinga, una abraçada i un beso pa todos. Apa, adeu, ens veiem a PortAventura o a les Penyes, o no sigui.